Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Les males herbes, la grava, mala evacuació de l'aigua de la pluja són motius pels quals s'ha fet necessària una actuació als carrers i a la plaça del nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. S'hi posarà sauló en tot aquest traçat. Les obres que han engegat avui tenen un termini d'execució de 2 mesos. El pressupost total és de 70.000 euros. És el tema amb el qual obrim el butlletí d'aquest dimecres 13 de novembre. Ara són les 5 de la tarda. I en aquest butlletí ens fem ressò també de la resta de temes d'àmbit local. L'Alfolí de la Sal acull una exposició on una tria de fotografies de Josep Esquirol conviuen amb textos de Josep Pla. El lema de l'exposició, professors de solitud. La mostra es pot visitar tot aquest hivern fins al mes de febrer. En l'àmbit literari, també Víctor Català és tema d'actualitat avui, amb el cicle de conferències dedicades a l'escriptora escalenca i que ha començat aquest mes de novembre. En total seran 4 conferències tots els divendres de mes. La primera es dedicava a la seva participació a la revista Joventut. Futbol. Han passat 10 jornades, 9 de reals, de fet, a la Lliga de Primera Catalana, i ja hi ha jugadors del Futbol Club L'Escala que han superat els 700 minuts de joc. De tota la plantilla, n'hi ha 3 que han estat titulars en tots els enfrontaments. I des de l'estiu s'han perdut ja 5 efectius, els últims, Moja Xaui i Arnau Gallardo. A l'agenda d'activitats, per aquesta tarda, grup de lectura infantil, al vespre, grup de novel·la va de lletres, demà dijous parlem de a la biblioteca mateix, divendres, segona conferència del cicle novembre per a Víctor Català, dissabte i diumenge, 40è aniversari de la penya Blaugrana, dissabte en conferència, diumenge amb dinar de germanor. Meteorològicament parlant, això ho expliquem un dimecres en què tornem a ser a les portes d'un canvi de temps. Avui hem notat més núvols. Demà, molta possibilitat de xàfecs. Fet aquest abans informatiu, us deixem amb el FAR, segona hora d'aquest magazín que elaborem a 5 emissores de mar de Catalunya, L'Escala, Arenys, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre. En aquesta segona hora, connexió amb València. En aquesta segona hora, també interactiu dedicat al projecte de valorització del peix blau, amb entrevista amb Elsa Lloret, de l'IRTA, de Monells. I trucada també a Cristina Manyes, gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós. Ja en la recta final del programa, paraules exclusives avui del Parlar Calero, el de la Cala, el Parlar de l'Ametlla de Mar, i a la subhasta d'avui sabrem com ha anat a la Confraria d'Arenys de Mar, en connexió amb el Martí Cadellans. El punt de les 6, l'actualitat local, seguida dels oficis del llibre. El punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, amb el Nexe en vespre, que presenten l'Ali Giné i Montse Manent, amb Juanjo López al control tècnic. El punt de les 8, els musicals, i el punt de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més calent a l'Aigüera, de Joana Brugués, l'informatiu i reemissió de l'espai Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Doncs comencem la segona hora del programa, són les 5 i 4 minuts. Recordeu el que ens explicaven tot just fa una hora els homes del temps. De fet, l'home del temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Sergi Gallego, ens explicava que es confirma la davallada de temperatures i que, per tant, tant demà com divendres i dissabte, tant demà, dijous, però sobretot divendres i dissabte, s'espera una forta davallada de les temperatures d'entre 10 i 15, d'entre 5 i 10 graus en alguns punts del país, que provocaran que la temperatura del carrer sigui certament definitivament gèlida. També pot afectar l'estat del mar, un mar que durant tota la setmana ja ens ha donat problemes, ja ha fet que molts pescadors no puguin sortir a feinejar. Veurem si tanquem la setmana en blanc en alguns casos o ens dona la possibilitat de poder sortir a treballar, de poder sortir a pescar. Ho sabrem, segurament, una part avui en conèixer el preu del peix. Són algunes de les qüestions que tenim hores d'ara en cartera, en agenda, que anirem seguint i que esperem no ens donguin massa disgustos. Per si les mosques, feu previsió, feu allò a còpio, que es diu, d'elements per escalfar i d'aliments que us siguin plàcids, còmodes i calòrics, que us ajudin a passar aquests dos dies, tres dies de fred d'hivern que ens arribarà de cop. Són les 5 i 6 minuts. Engeguem aquesta segona hora. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs arribats a aquesta hora, els dimecres, ens anem cap al País Valencià per saludar una bona amiga, que és l'Àgueda Vitòria. Àgueda, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona vesprada.
Com estàs? Mira, ahir estàvem amb gent precisament de prop de casa teva, de Gandia. Estàvem parlant amb una dona de mar que ens va sorprendre, la Raquel Llopis.
Sí, sí, la presidenta de Adomar. Sí, de l'associació de dones de la mar. Sí.
Un encant, la veritat. Ens vam quedar amb ganes de xerrar molta estona més amb ella. Vull dir que
sí.
Portem dos dies. Escolta'm, em parlaven de la revisió d'un llibre que està previst fer i de la qual sembla que n'estàs molt al corrent, tu.
Sí, bueno, ja hi cito, ja ha aparegut la reedició. És un clàssic sobre el lèxic mariner. Va ser, de fet, la tesi de la seva autora, Charo Cabrera, i després va ser publicat ja fa 22 anys. Es diu El món mariner a Dénia, i el llibre és un recull, sobretot, de paraules, no? Paraules relacionades amb els oficis de la mar. Hi ha més de 1.800 paraules, hi ha noms de peixos, toponímia, però també hi ha supersticions, senyes dels mariners, i el treball de recerca ja el va fer entre els anys 87 i 93, i la reedició també té, a part de perquè ja estava descatalogat, no, també té molt d'interès perquè pensem que encara que no hagin passat tants anys, el 93 és fa 4 dies, jo ja havia nascut, i jo normalment pense que si algú ha passat quan jo ja havia nascut és que no fa massa temps. No han passat tants anys, però al mateix temps han sigut suficients com per aquell llibre, a dia d'avui, no possible escriure'l. Perquè, clar, en pocs anys ha canviat tant el món de la mar, no només perquè molta gent ja ha mort, molta de la gent entrevistada per a fer aquest llibre, sinó també doncs, per la incorporació de la tecnologia, les barques, el canvi en els materials. Tot això ha provocat la desaparició de moltes paraules que s'han convertit en inútils, i en el moment en què allò que designaven ja no existís, la paraula acaba per desaparèixer també, no? Per això és una molt bona notícia la reedició d'aquest llibre. Pues, repetís que El món mariner a Dénia, de Charo Cabrera.
Doncs serà qüestió de buscar-lo i prendre'l d'exemple, perquè això que explicaves que s'ha fet a Dénia seria interessant que es fes també en d'altres llocs de la costa mediterrània. De fet, aquí mateix al Far, que bàsicament doncs, tractem qüestions que van des d'Alcanar a les Terres de l'Ebre fins a Portbou, a l'Empordà, en alguna ocasió hem vist com clarament canvia la terminologia i el que es diu d'una manera en un lloc a l'altre es diu d'una altra i en el camí s'anomena de tres maneres diferents més.
Sí, sí. Sí, i a més pensem això. Pensem també en el fet de la desaparició. Ja, encara hi ha viva molta gent que ha viscut als oficis de la mar d'una manera de la que avui en dia només queda la memòria d'aquesta gent, perquè ha canviat tot, sobretot per el tema de la tecnologia, el tema de les posicions, per exemple, encara que continua gastant-se molt de vocabulari, però hi ha coses que estan condemnades a desaparèixer perquè han deixat de tindre utilitat. I hi ha moltes maneres de fer recull. Es poden fer bé perquè hi ha una persona interessada, però just ara vinc d'una reunió per coses de feina i estàvem parlant dels projectes GAL, que si el País Valencià la convocatòria es tanca la d'aquest any, ara el 30 de novembre, i, per exemple, també podria fer un projecte que entrara dins d'un GAL per a ser subvencionat, un recull, un llibre que parlarà del patrimoni associat a la pesca d'una població determinada, no? Que hi ha moltes maneres i moltes possibilitats per a dedicar-li temps i ganes a recollir tot això, que tot el que no recollim avui serà el que demà ja no trobarem, no? Mm.
Doncs, escolta'm, bona iniciativa, bona proposta. Jo penso que el món de la pesca ha millorat en la seva efectivitat i s'ha empobrit en la seva terminologia, en la seva tradició, eh? És a dir, hem millorat,
sí, sí.
Som molt més eficients, però en canvi hem perdut pel camí molts llençols de coses que es feien abans i de mots que s'utilitzaven i que han quedat en desús.
Sí, sí, així no és.
Escolta'm, una cosa més. Hi havia previsió de remirar, de revisar una mica l'esforç pesquer, la reducció d'hores de pesca. Crec que això ha quedat aparcat, pot ser?
Així no és. A la província de Castelló, just ara fa un mes, els mariners de Castelló van decidir que... van quedar les cofradies de Castelló, tres d'elles van decidir que seguirien pescant de dilluns a divendres la flota d'arrossegament, però hi havia dos, Castelló i Peníscola, que sí que es van acollir a aquest pla de reduir l'esforç pesquer, baixar a 40 hores a la setmana i deixar de pescar els divendres. Mentre que Burriana, Benicarló i Vinaròs anaven a continuar en cinta a pescar els 5 dies a la setmana. La intenció de reduir l'activitat era per reduir la pressió sobre els caladeros,
sí,
també per no saturar el mercat, però, ja dic, això va ser fa un mes, escassament un mes, cap al 7 d'octubre o així, meitat d'octubre va ser, però ara les cofradies de Castellà i de Peníscola han expressat que no es compensa, que no té ningú sentit que ells facin aquest esforç per la renovació d'escaladeros, quan després hi ha barques de València que van a pescar a la zona on ells deixen de pescar, i barques catalanes, sobretot de Sant Carles de la Ràpita, que també baixen a pescar a la zona on ells estan deixant de pescar. Aleshores, consideren que és una mesura inútil, que no té ningú sentit, que a més anem cara a Nadal i el mercat és el que és, i per tant, eixa possibilitat i eixa opció que havien estat mantenint durant l'últim mes de no eixir a faenar els divendres, desapareix. Seguiran pescant 50 hores a la setmana.
Home,
la qual és, clar, és una mala notícia, però al mateix temps tenen tota la raó en deixar de fer-ho, perquè les mesures inútils no condueixen a res, no?
És el que et anava a dir. A veure, és una trista pena que no es pugui fer aquesta festa, per entendre'ns, el divendres, però clar, també els entenc perfectament. És a dir, per anar a fer el burro sortim a pescar. És a dir, si hem de deixar de guanyar-nos la vida durant un dia a la setmana perquè després vinguin de fora i ens fotin el peix, doncs, sortim nosaltres
no
a pescar.
No té ningú sentit, i posa de manifest una volta més l'estupidesa de certes regulacions en una zona on no hi ha fronteres,
sí, sí,
no, on les coses no estan delimitades. Però bé, aquestes eren les notícies d'avui. Això, i també recordar,
sí,
que la dorada salvatge està en el seu millor moment. De fet, acaba d'eixir de la subhasta de la Vila Joiosa,
sí,
que és un poble que també vos convide a visitar en una flota pesquera encara molt, molt important al País Valencià, i la dorada està en el seu millor moment. O sigui, que mengeu dorada, per favor, que és que està boníssima ara.
Doncs mira, ara m'has fet venir ganes. Aquesta tarda, quan plegui, vaig a la peixateria, aviam si en trobo.
Que... molt bé.
Gràcies, Àgueda, que vagi molt bé.
A vosaltres, adéu.
A reveure, molt bona tarda. Doncs així estan les coses a la zona del País Valencià. Per cert, ara anem a començar l'interactiu. Abans, deixeu-me dir que ha quedat interrompuda la circulació dels AVEs entre Figueres i Girona. Sembla que han detectat la presència de persones a la via i, per tant, han interromput el servei de l'AVE entre Figueres i Girona. Veurem, finalment, si són CDRs o és que han detectat, no sé, alguna persona que estava o no havia d'estar. Gairebé un quart.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs volem seguir parlant de peix, i en aquest cas volem parlar en concret de peix blau, especialment de dues espècies com són el seitó i la sardina. A la Costa Brava hi ha un projecte de donar valor a aquest peix. Hi ha una dada que he trobat espectacular, i és que sardina i seitó van significar el 75% de la quantitat de peix pescat a la Costa Brava. Sardina i seitó, el 75% del peix pescat a la Costa Brava. En concret, 3.500 tones d'una i 1.700 de l'altra. En canvi, la seva venda només va significar el 25% dels diners que es van moure a llotja. 72%, 25%. Evidentment, això és insostenible i cal donar-hi una utilitat i cal donar-hi un valor en aquest peix. I per això s'hi han posat diferents empreses, diferents administracions, diferents despatxos a treballar-hi. Deixeu-me saludar a la Elsa Lloret, des de l'IRTA de Girona. Elsa, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Perquè vosaltres és una de les entitats que us heu posat a treballar per donar valor en aquest peix a través de la seva transformació, no?
Sí. Bueno, remarcar això que les dades que has comentat anteriorment, remarcar que, és a dir, la totalitat, bàsicament, del peix blau que es va pescar el 2018 va ser un 70% del volum total de captures.
Uh-huh.
Val? I d'aquestes captures, d'aquest 70% en volum total de peix blau, el 80% és en seitó i sardina. Val, remarcar això, cosa que suposa únicament del total del peix blau un 25% de la facturació total. Més que res, remarcar aquest percentatge que has comentat, que sí que bé que és un 70% d'aquest volum total de peix blau, però només representa un 25% de la facturació total que es fa a la primera venda a llotja.
Quan explicava jo lo de la transformació, es tracta de, pel que hem pogut llegir, prendre una mica també els patrons del sector de la carn. És a dir, la carn ha deixat de ser doncs, el bistec o el llom i s'ha transformat part d'aquesta carn en d'altres productes, salsitxes, botifarres, etc. Sembla que el que esteu intentant o el que esteu treballant és un camí similar.
Sí, bàsicament el que volem és donar una sortida comercial doncs, en aquestes espècies de peix blau que tenen menys valor comercial, i volem transformar-los en nous productes que potenciem bàsicament doncs, la seva frescor, la seva qualitat nutricional, també aspectes com la proximitat o la innovació, i facilitar-ne, bàsicament, el que volem és facilitar-ne el seu consum. Com has dit bé, doncs, transformar-los en productes que siguin més fàcils de consumir, que el consumidor no hagi de transformar, no hagi de cuinar, una miqueta la tendència que va avui en dia al consumidor actual. I com bé has dit, doncs, com la carn es consumeix també en productes amb embotits, etc., doncs fer, per què no, el mateix amb peix blau, amb peix, bàsicament, i en aquest cas amb peix blau.
Estem parlant d'un producte molt delicat. Sempre es diu que el peix és delicat perquè es fa malbé molt ràpid, perquè es trenca ràpidament la cadena del fred, perquè té característiques que ens són molestes, que si les espines, que si la pell... És complicat? És més difícil que altre producte?
Bueno, sí, bàsicament ja ho has comentat, el factor principal que té aquest producte és que té molta espinada, i això, a l'hora de transformar-se aquest producte, hem de vigilar que aquesta espina no es detecti. I un altre aspecte molt important, i a més també que no es detecti, per tal d'aprofitar-ne el màxim possible el peix, és a dir, que si podem transformar-lo utilitzant aquesta espinada, doncs obtenim un rendiment molt més elevat. Mm. I a més també pues, tot el tema que és un peix, que és el peix blau en concret, té un contingut molt alt en àcids grassos omega-3, que són uns àcids grassos que són molt oxidables i que durant la seva transformació doncs, hem de vigilar que no se'ns malmetin i que se'ns conservin. Per tant, hem de fer d'establir unes bones pràctiques i unes bones condicions de treball, juntament també, clar, amb un procés i una formulació adequades perquè això no se'ns oxidi.
Clar, és a dir, que quedi bo, que mantingui les qualitats, però que a més sigui durador en el temps. És a dir, que no caduqui, no es faci malbé o no agafi massa gust o massa olor en un període curt que limiti la seva comercialització.
Sí.
I perquè ens fem a la idea, per on tireu?
per on tirem en quant a producte.
Sí, a veure, jo he llegit que esteu fent salsitxa de sardina, per exemple, i que s'està promet de fer un humus d'aceitó.
Sí. Hem desenvolupat en aquest projecte, que hem fet juntament amb el GALP i també implicant les cofreries i tot el tema del sector de transformació de peix que hem pogut visitar a la zona del GALP Costa Brava, doncs una miqueta veient les maquinàries que tenien i sistemes de transformació, doncs hem intentat adequar aquests productes a les capacitats tecnològiques que tenen aquestes empreses. I per això doncs, hem desenvolupat el que seria un humus d'aceitó, hem desenvolupat també una salsitxa de sardina i hem desenvolupat també un paté de sardina. I també ens hem quedat a les portes, però un fumet en base amb 100% de peix blau, que aquest seria el producte que quedaria, que ens ha quedat pendent d'acabar de finalitzar, però que creiem que també podria tenir una bona sortida bueno, a nivell organolèptic és excel·lent.
A veure, Elsa, no pengis. Anem precisament al GALP Costa Brava. Anna Masdeu, molt bona tarda.
Bona tarda.
És la gerent del GALP
Costa Brava. Bona tarda, Anna.
Escolta'm, ells, ara ens ho deia l'Elsa, en base al que teniu, han desenvolupat un seguit de productes. Ara sí. Falta que vosaltres, amb el que teniu, pugueu d'alguna manera produir a gran escala o a mitja escala i es pugui comercialitzar.
Bueno, nosaltres internament no, perquè no tenim, ja ens agradaria, aquesta capacitat tecnològica, però la idea és difondre al màxim aquests resultats d'aquests projectes perquè les empreses que estiguin a la zona de Costa Brava, Girona i proximitats puguin incorporar aquest producte en el seu llistat de producció. Bàsicament és la feina que ens toca a partir d'ara.
Per tant, diguéssim, fer-ho arribar a la resta d'empreses, en base a quin peix, per entendre'ns, a peix pescat expressament per fer això o en base al peix no venut a llotja? Quan dic no venut a llotja vull dir no que no es vengui a la llotja, sinó que es retiri de la venda per no fer-li perdre excessiu valor econòmic.
A veure, podríem jugar amb les dues parts. La idea és que, a fi de comptes, aquest projecte el que es vol i es pretén és que el preu a la primera venda no baixi de preu, com està baixant moltes vegades per accés d'aquest producte que entra provinent d'altres mercats. Això per una banda. L'ideal és que les pròpies cofreries es dotessin d'estructura tecnològica per poder transformar aquest producte. Això seria l'ideal. Però malauradament hi ha poques cofreries que tinguin aquesta capacitat tecnològica per poder comprar aquest producte i destinar-lo a aquest producte transformat. La idea, perquè aquest projecte no es quedi en un calaix i tiri endavant, doncs és pactar amb empreses que tinguin la capacitat de poder dur a terme i transformar aquests productes, i ens agradaria, però que serà, i sabem que serà molt difícil, que el producte provingui, evident, de les cofreries de la nostra zona.
De fet, Port de la Selva ja tenia un projecte no de peix blau, però sí una mica en la mateixa línia, d'agafar els excedents o d'agafar part del d'allò i, bueno, tots ho hem vist al súper, el fumet de peix. Una mica seria això, però generalitzat i amb peix blau, bàsicament.
Exactament. Bueno, de fet, a Port de la Selva tenen un obrador i a la cofreria de Roses també tenen una empresa paral·lela, que és Pescadors de Roses, que també estan transformats en base al producte que compren a la llotja. Seria exactament això, incorporar aquest producte en les seves instal·lacions per poder-ho desenvolupar. El bo d'aquest projecte és que la capacitat científica i tecnològica que té l'IRTA durant aquest any i mig ja han fet l'aposta a punt. És a dir, que l'empresa no hauria d'invertir en fer aquesta posta a punt, que és molt costosa, perquè en aquest cas requereix doncs, de tenir un coneixement en quant a l'evolució o la transformació del producte aplicant segons quines tecnologies, doncs això ja està fet. Bàsicament seria adaptar aquest estudi o aquest projecte a les instal·lacions de l'empresa. Hem de buscar qui vulgui incorporar en el seu know-how aquest estudi que han desenvolupat l'IRTA. I aquí és on comença la feina, de fer reunions, de seure'ns amb les empreses, de fer difusió dels resultats d'aquests projectes, perquè, com bé ha dit l'Elsa, aquest projecte és un estàndard. però s'ha d'adaptar a la comercialització pròpia de l'empresa, i és aquí on s'haurà de parlar de quina tipologia d'envasat volen fer, quan, quina vida últim volen aplicar-li al producte, i això doncs dependrà el fet de que duri més o menys el producte en funció de la tecnologia que se li aplica, quin packaging, quina marca, quina etiqueta volen fer. Bueno, això, tot això és la, diguem que és la fase final que haurà de fer l'empresa que vulgui tirar endavant aquest producte. Però pràcticament el 70% del producte ja se li ha desenvolupat en aquest sentit.
El que deia és que en principi no ha de costar, és a dir, la idea és bona, el producte hi és, estem parlant de més un producte molt en el context actual, molt interessant perquè és saludable, perquè és sa, perquè té uns valors nutricionals brutals, perquè facilita l'accés de, per exemple, canalla al consum de peix, en el cas, per exemple, penso ara de les salsitxes, en principi no hauria de ser costós.
En principi, esperem que no sigui. La veritat és que el somni tant de les investigadores i de l'entitat i nostra i també de les cofreries seria que es pogués incorporar en els menús infantils. Seria ideal. O sigui, són tres tipus de producte que es podrien incorporar ràpidament. L'únic que s'ha de parlar bé amb l'empresa que està subministrant aquests menús perquè ho puguin incorporar i que els surtin els costos, que sempre estem fritant amb el mateix, no?
Bueno, doncs que faci la Generalitat el mateix que ha fet amb la fruita, que compri una determinada quantitat i ho doni a les escoles, que això s'ha fet amb la fruita, no? Doncs que es faci amb el peix,
sí,
seria una solució.
Sí, s'ha fet amb la fruita i s'ha fet amb la llet, amb la carn no s'ha fet, però bueno, sí, ho podem posar sobre la taula. A veure, aquests projectes d'acció local estan finançats en part per la Unió Europea, en part per la Generalitat, per tant, ells són coneixedors de primera mà d'aquest projecte i no, al igual que nosaltres, tant l'IRTA com el grup d'acció local, com les cofreries, en aquest cas el Departament de la Direcció General de Pesca, no volem que es quedi en un calaix aquest projecte perquè ha costat diners a tothom, no?
Anna, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. En seguim parlant.
A vosaltres, moltes gràcies.
Elsa, no pengis.
93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
Conferència de Cultura Occitana, divendres 22 a les 7 del vespre a la biblioteca. Parlarem de Robert Lafont, personatge capdalt de la cultura occitana contemporània que va morir a Florència l'any 2016. En parlarà en català l'Antoni Rossell de l'Arxiu Occità de la Universitat Autònoma de Bellaterra. Recorda, divendres 22, a la biblioteca. Robert Lafont, més enllà de la política, més enllà de la literatura. T'hi esperem. Gràcies.
Saps que a la Farmàcia del Mar, la de la plaça del Casino, som experts en teràpies integratives?
I què vol dir això?
Ens basem en la prevenció i recomanació de productes i teràpies naturals que sols o combinats amb els medicaments tradicionals milloren la salut.
I quins són?
La suplementació ortomolecular, fitoteràpia, els olis essencials, flors de Bach, el consell nutricional personalitzat... Vine a la Farmàcia del Mar, de la plaça del Casino, i t'aconsellarem. Ens pots trobar al 93-792-1471 o bé per la nostra web i xarxes socials. Ah, i si vens i ens dius ràdio, et donarem un regalet. No tanquem al migdia.
Milar Artigas, la teva botiga d'electrodomèstics i electrònica de referència.
Fa més de 50 anys que estem al teu servei amb els millors preus del mercat i sempre amb últimes novetats en televisors, telèfons mòbils, rentadores, rentavaixelles, frigorífics i qualsevol electrodomèstic de la casa. L'assessorament tècnic més complet i professional i amb atenció personalitzada abans, durant i després.
T'esperem a Milar Artigas, a Arenys de Mar, a la Riera Bisbe Pol 100, telèfon 93-792-0532, i a Canet de Mar, a la Riera Gavarra 58, telèfon 93-794-3858.
Ràdio Arenys és informació.
Són 6:15 de la tarda, estem coneixent aquest projecte de valorització del peix blau per a la millora de la competitivitat del sector pesquer que s'està treballant des de la Costa Brava, des de la zona nord del país, a través dels actors, o alguns dels actors que participen en aquest projecte. Elsa Lloret, des de l'IRTA, una qüestió més. Deies que us heu quedat a les portes de poder concloure el que seria la recerca, la investigació i el desenvolupament del fumet, del fumet de peix, un petit fumet, que sí?
Uh-huh.
Què ha faltat? Temps? Mitjans?
Temps.
Temps.
Sempre és el temps. Sí, el producte, el prototip o la formulació està més o menys conclosa. També hem de fer unes proves finals, però degut al problema de que teníem que entregar els resultats ja del projecte, no ens sí. va donar temps d'acabar de fer les proves finals bàsicament d'educació del procés tèrmic per garantir l'estabilitat del producte al llarg de la seva vida útil. Bàsicament és això.
Per tant, diguéssim, tenim aquests 3 productes, gairebé 4, però en podríem tenir molts més. És a dir, és voluntat, temps, ganes i diners per poder seguir investigant des de l'IRTA o des de l'empresa privada o des d'altres estaments. És a dir, que possibilitats n'hi han?
Moltes.
Val.
Nano Montcàrnic, jo al·lucino, és al·lucinant, la Montcàrnic, la quantitat de productes que hi han derivats de carns. També és veritat que tenen una trajectòria de molts anys, mentre que en el món del sector del peix bàsicament s'ha basat sempre en peix fresc i no s'ha estudiat tant com transformar aquest producte, que no deixa de ser una proteïna, que també com la càrnica, però que és diferent a l'hora de treballar-la. Llavors s'ha de tenir un coneixement, s'ha d'estudiar, el que dius tu, temps, diners i esforços. Però que és possible, i hem vist amb el desenvolupament d'aquests productes que realment sí que és possible. Bàsicament és això que has dit, temps, diners i posar-hi imaginació.
Doncs escolta'm, quan aquesta primera fase sigui un èxit, jo crec que serem capaços de trobar els temps, els diners i el que calgui. Elsa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i moltes felicitats pels resultats. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Cuida't, fins després.
Moltes gràcies per vosaltres.
Cristina Manya, gerent de la confraria de pescadors de Palamós. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I els pescadors de Palamós a tope, em diuen amb això, no?
Com? Perdona, no t'he entès.
Els pescadors de Palamós, dic, entregats, és a dir, disposats a col·laborar i d'alguna manera participant d'aquest projecte, no?
I tant, sí. Diguem, han participat en tot el que ha estat necessari i molt contents, doncs, d'iniciatives d'aquest tipus. I, bueno, penses, és un dels camins que hem de seguir per poder, revaloritzar el producte i, sobretot, en aquells moments, en el qual el producte va amb un preu molt baix, doncs, poder donar-li sortida amb aquest tipus de producte, sí.
Clar, deu fer molta ràbia arribar a port després de tot el dia treballant, després de tot el dia pescant i de sobte veure com el resultat de la teva feina gairebé ni es valora per la quantitat de producte que hi ha, no?
Exacte, sí. I ja és l'oferta i la demanda al moment, no? El ser subhasta en directe, doncs a vegades quan hi ha molt de peix a tot arreu i els mercats estan saturats de producte i el preu no és el que s'espera el pescador i realment això sí que és molt frustrant, no? Aquesta situació és depriment i pel pescador sobretot és un desànim.
De fet, hi participeu dues cofradies, una és la vostra, una és la cofradia de... Bueno, hi participen 4, però... Una és la vostra, la cofradia de Palamós. L'altra, entre les altres, és la cofradia de Blanes. Eusebi Esgleas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlàvem amb la Cristina Banyes des de Palamós. Sí. Una mica sí, la frustració, no? Sí, no? Us coneixeu, sí.
Sí.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La frustració, no?, de veure com perd valor un producte de primeríssima qualitat.
Sí, cada vegada, o sigui, és un tema que sempre ho hem anat repetint, que el sector primari, no solament la pesca, sinó tot el sector primari, quan se vulga país, pot exportar aquí el que vulguin sense pagar cap arancel. Llavors fa que els preus de les importacions de Marroc i països d'aquests, que evidentment tenen una economia més baixa que la nostra, pues amb una qualitat que no es pot comparar, evidentment, parlarem de peix perquè és el que toca, no? Però vull dir, un seitó pescat avui, o una sardina, o una gamba, o qualsevol peix pescat avui, encara que sigui un sorell que no té la qualitat ni el preu d'aquests, pues és boníssim, no té cap additiu, que és molt important, i en canvi el peix que ve de fora, igual que les tomates i altres productes, venen aquí amb quantitat de contaminants i altres coses, i és clar, fa molt de mal a que el preu del peix no solament no puja el ritme que està pujant l'economia i el lloc de vida, sinó que cada vegada baixa més i fa que cada vegada sigui més difícil ser pescador.
D'aquest projecte, però tant Cristina com Eusebi, hi ha una part que és... En parlàvem ara fa una estona, des del Cal Costa Brava, amb l'Anna Masdeu, que deia haurem de buscar una empresa que ho faci, que ho comercialitzi, perquè les cofradies no tenim capacitat. I aquest és el punt en què, ostres, a mi personalment, igual m'equivoco i vol, ara m'ho utilitzeu vosaltres, realment no hi ha capacitat de poder capitalitzar vosaltres tot aquest esforç?
No, és molt complex, seria molt complicat. Jo diria que les cofradies, les que més o menys anem bé, són sostenibles, les podem sostenir, però no per arribar a poder treure el 100% del producte. És més, podem buscar més competència, però sempre tinguem en compte de que ens devem, en certa manera, no és que els diguem res, però ens devem, en certa manera, el peixater de tota la vida que ha vingut, perquè no seria el més bo que agapéssim uns altre tipus de peixater o d'altre tipus de sortida que fes mal amb els peixaters que fa tant d'anys que tenim, perquè jo crec que a la llarga, com va passar amb el tema giropesca ja fa anys, no sé si us en recordareu, sí, no va ser gens positiu pel sector pesquer.
Què en penses des de Palamós, Cristina?
Sí, bueno, penso que el que s'ha de buscar és iniciatives entre tots, no? I que realment hi ha empreses que ja estan fent transformació de producte o estan fent conserves, etc. Tenim, que és una part de l'estudi de l'IRTA, no? També han fet com una recerca de totes aquestes empreses que poden ser capaces, doncs, de poder desenvolupar aquest tipus de productes. I penso que s'ha de fer un treball col·laboratiu, com diu en Sebi. Hem de mirar, doncs, de que els peixaters que venen, que són els nostres clients, doncs, que puguin anar a fer un negoci, els hi vagi bé, i fins i tot ajudar-los a que els hi vagi millor. I en estudis d'aquest tipus, doncs, també es poden fer col·laboracions i es poden buscar fórmules, doncs, per poder valoritzar més el producte, també amb ells ajudar-los, doncs, per poder vendre millor, i adaptar-los més a les necessitats i al client que hi ha ara actualment. Hi ha molta gent, doncs, que el consum de peix fresc ha comprat a la peixateria no sé, al dematí o ha comprat a l'hora que arriba el peix a les peixateries, doncs no els hi és pràctic, i doncs, per aquest tipus de consumidors haurien de buscar altres estratègies, que és per això que s'ha fet aquest projecte amb aquesta finalitat. I per nosaltres penso que tant l'IRTA com el GAT, doncs, estan fent una gran feina amb aquests projectes, i bueno, reforçar a que es continuï. Com deia l'Alça, és difícil, no?, de desenvolupar projectes d'aquest tipus, perquè, doncs, sempre falten recursos i falten diners, etc. Però sí que també, ara per ara, pues, tenim opcions de trobar finançaments, i ja justament amb això, amb el grup d'acció local i amb el fons europeu en general,
doncs mirar de entre tots pues, treballar-ho i seguir aquestes estratègies que pensem que pot anar bé per tothom, no? Tant pel peixater com pel pescador, com pel consumidor al final, que és el que se podrà satisfer, no?, de tot això i podrà gaudir doncs, d'aquest producte que ens descarrega diàriament a les costes gironines i que és d'altíssima qualitat i, com deia en Xevi, que sobretot que puguem diferenciar el producte local nostre amb el producte que ve de fora. I sí que ja la peixateria pues, han de donar les opcions, no?, perquè hi ha gent per tot, hi ha gent pues, que pot comprar doncs, el que consideri més adequat, però que sobretot que nosaltres que sabem doncs, el producte que estem manejant, que el valorem i que ajudem doncs, a poder-lo comercialitzar millor.
Convertir una mica la peixateria o amb la carnisseria, no?, on conviuen, per entendre'ns, la carn tal i com la coneixem, treta de l'animal, allò tractada i tal, però treta de l'animal, amb productes derivats d'aquesta carn, no?
Transformats.
Exacte, sí. Transformats.
Jo crec que és amb el camp de la transformació és un talap de la carnisseria, que seria un equivalent a les peixateries que tenim que venen a comprar, és on t'han arribat a aguantar, a sostenir-se i a poder millorar preus. I crec que amb el peix, com diu molt bé la Cristina, a través d'IRTA i de Pons Fem, doncs hem de treballar amb que sobretot certs peixos, com per exemple l'anxova, que són boníssims, i hi ha vegades que sí que té preu quan n'hi ha poca, però la que n'hi ha molta té uns preus que són un desastre pel sector. I si poguessin transformar en algun producte a base de seitó, de sardina, d'altres productes del mar, faria molt de bé a tots els pescadors i, com deia molt bé la Cristina, també el peixater, que jo crec que mai l'hem d'agafar com una persona aliena a el que són les cofradies. Jo crec que són col·laboradors que els hem tingut sempre i que hem de mirar d'anar junts tot el que puguem i sobretot de mantenir una traçabilitat del peix que verdaderament el que va comprar el client sàpiga sempre aquell peix d'on t'està pescat, d'on t'està pescat, de quina barca és, o sobretot de quin calador i de quin dia s'ha fet l'extracció. Perquè, per exemple, en aquest moment des del Ministeri obliguen a posar la fetge d'extracció, però, esclar, aquí la pesca nostra, que és una pesca costera litoral completament, el peix és del dia. Allà el peix que surt és el dia que el barco que ha estat pescant 15 dies, 20 dies i més, el dia que desembarca és el dia, diguéssim, que aquell peix surt. No és lògic ni és just i és una competència completament desleal en aquest sentit.
Mira, jo m'he entristit molt, em vaig entristir molt ahir o abans d'ahir, quan arrel del bloqueig del tsunami democràtic a la frontera de la Jonquera es va saber, o van explicar, que el 47% del peix, ho van dir els de Mercabarna, que el 47% del peix que es comercialitza a Mercabarna, el 47% entra per carretera. No ve de fora, no. Entra per carretera. Aquest entra per carretera. Després deu haver el que entra per vaixell i el que entra per avió.
No entra en vaixell, no, entra en camions.
Exacte.
Per exemple, a Galícia a vegades entra també en avions, encara que te pugui estranyar. A les llotges gallegues a vegades hi ha peix que entren en avions. I tot.
Clar,
i és clar, això fa una competència que evidentment no és la d'aquí, perquè aquí de més a més respectem el medi, crec que l'hem de seguir respectant encara més del que el respectem, que és molt important per la sostenibilitat del Mediterrà i de tota l'economia que hi hagi amb el mar, perquè si no ho perdrem, però és clar, és una competència completament desleal en aquest sentit.
I de la qual, si em permeteu, i si no ho estic fent bé, m'ho dieu, Eusebi i Cristina, de la qual penso l'administració n'hauria de prendre partit d'alguna manera. No vull dir el proteccionisme dels Estats Units, ni molt menys, però sí que alguna mena d'avantatge o alguna mena de alguna eina que faciliti que el peix d'aquí parteixi amb una mica d'avantatge, perquè és que si no, totes aquestes mesures que estan implantant-se i estan a punt d'implementar-se, bé, així que ens acabaran matant els pescadors.
Penso que sobretot la base està en diferenciar-lo, aquest peix, i que hi ha gent que quan vas a la peixateria pugui saber quin és quin, perquè a vegades queda camuflat i no es veu, no s'aprecia bé. Com deia en Sebi, és molt important el tema etiquetatge i que ensenyem al consumidor a que sàpiga llegir les etiquetes i saber poder escollir amb llibertat, no? És a dir, bueno, jo vull aquest peix, jo vull aquest altre, no? I tenir, sobretot, tenir el coneixement. Jo penso que les administracions han d'ajudar en aquest sentit, no? També, i també, com deies, pues, d'alguna manera protegir el sector pesquer català, no? Aquesta competència que ve tan forta i que després pues, dificulta el dia a dia del pescador nostre i que pues, moltes vegades pues, acaben plegant, no? I això és una llàstima i és el que hem d'evitar de totes.
Cristina, t'agraeixo molt que ens hagi atès, gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós. Bona feina, moltíssimes gràcies. Treballem per protegir-los. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Adéu, Sebi. Adéu. Molt bé, mare Cristina, adéu-siau. Moltes gràcies.
A tu, Eusebi, per haver-nos atès.
Que parleu dels pescadors, sempre és gratificant pels pescadors. Doncs... a més, ho necessitem.
I tant que sí, vull doncs, compta amb nosaltres. Igualment. Moltíssimes gràcies, Eusebi. Fins després.
Vinga, cuida't. Bona tarda.
A reveure, adéu, molt bona tarda. Adéu. Doncs n'hem parlat avui, en seguirem parlant els propers dies. Tant de bo tot això tiri endavant i tingui una bona continuïtat. I abans d'anar-nos a conèixer el preu del peix, anem a saber i a conèixer unes quantes paraules exclusives.
Terminologia marinera.
Sabeu que és un arbre, no? Un arbre, que no un arbre, perquè a la cala és arbre. Doncs no. No és lo vegetal llenyós que hi ha pels los olivers, los garrofers... No mos referim a això. En aquest cas concret, mos referim als pals, les vergues, les botalades i picos d'un vaixell que, entre tot, forma l'arbre del velamen. Això és el que es coneix com l'arbre del velamen. Per què es diu així? Doncs perquè té la grossària semblant a la soca d'un arbre, no? Així doncs, quan sentim aquí la cala que parlem de cada coll de mar com l'arbre, no es refereix a que tinguem arbres centenaris aquí a la cala ni res de tot això, sinó cada cop de mar com l'arbre vol dir que el coll de mar passava en aquella època per dalt de l'arbre, és a dir, que eren colls de mar enormes i això així s'ha quedat, referit sempre a l'envergadura de l'aparell que suporta les veles. Això m'ho hem de recordar. La segona paraula a què m'ho referirem avui és l'embornal. Què són els embornals? Doncs els embornals són cadascun dels forats i canals que hi ha als costats de les barques, de les embarcacions, i que serveixen per a evacuar l'aigua. A les embarcacions típiques de pesca i tot això estan als costats. Hi ha embarcacions de plàstic que l'embornal el porten a popa, al mig, i buiden l'aigua per allí. A partir d'esta definició, d'esta paraula, ens trobem que aquí al poble diem va hasta els embornals. Què vol dir això? Això ho podem referir. Se pot fer referir a que va carregat de peix, va hasta els embornals de peix, o també a una persona que va beguda. És a dir, que alça primo, que vas hasta els embornals, quan va a tope d'alcohol, no? Hi ha altres expressions que són similars, com avui va resar a proa, que és una expressió que també fa referència a que es porta molta quantitat de peix a bordo, i això és que de quan havien d'apilar les caixes de peix, moltes caixes de peix havien de traure les barres per remuntar l'orla i que no caiguessin a la mar. I que hi ha una altra versió que diu que això de barres a proa se diu perquè totes les barres, rems i altres estris, quan anaven a la vela, estaven dipositades als corredors. I clar, quan agafaven molt de peix, es havien de posar cap a proa. I la tercera és una paraula que tampoc se coneix massa i que és l'escandall. Què és l'escandall? Doncs l'escandall és una peça cònica de plom que fan servir per mirar la fondària quan els pescadors estan a la mar i, per exemple, no tenen sonda, o n'hi ha que tot i la sonda no s'enfien i volen mirar-ho a braçades per estar més segurs. D'aquí mos surt una paraula molt nostra també, que es diu te l'escandallaré, o te l'han escandellat, que és quan algú li ha cascat a un altre fort. Perquè quan se deixa caure l'escandall, com que és de plom, baixa molt ràpid i pica al fons. I d'aquí ve això de te l'han escandellat o te l'escandellaré. Aquí deixem avui les tres paraules d'avui, del Jo parlo calero, i tu també ho hauries de fer.
Doncs hem après unes quantes paraules, una quanta terminologia calera, terminologia marinera lligat a la zona calera. En seguirem parlant i en seguirem coneixent més la propera setmana. Ara el que toca és saber el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui se n'encarrega la Isabel González des de la Cofreria de Pescadors d'aquí d'Arenys de Mar. Isabel, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal? Com estem? Doncs sí, hem baixat aquí a la Cofreria d'Arenys de Mar, a la Cofreria de Pescadors. L'activitat ja fa ben bé mitja hora que s'ha acabat quan hem arribat aquí, però no sé si ho sentiu ara, aquest vent.
Sí, molt.
Sentiu? I... Bé, ara just que us... Sí, molt? Ara que us ho he dit, no bufava massa, però vaja. En aquest cas, avui, d'aquí estic acompanyada, també està d'acord amb mi que això és premonició, és un preludi del que entra demà, que entra tramuntant. Neta. Martí Cadellans, què tal?
Bona tarda a tothom.
Està bufant vent ara.
De moment no gaire, però...
Mira, ho ha fet expressament, s'està rient, perquè sap que sempre m'ha de portar la contrària. Però ell m'ha dit, sí, està bufant. Va, sigues sincer, està bufant.
Bueno, està bufant una miqueta ara, però normalment no passarà fins demà. Diuen que fins demà a la migdia, tard o al matí, entrarà una miqueta més fort.
Per tant, els sardinals podran sortir demà al matí normal... Podran sortir aquesta nit per feinejar durant aquesta nit, durant el matí. Estarem a la guaita a veure què faran les altres embarcacions.
Bé, normalment avui aquesta nit a les 11 és l'hora que surten els sardinals. Intentaran anar a buscar la sardina o seitó, aquests dies n'hi ha hagut. Avui mateix hi ha hagut una barca amb 150 caixes de sardina sobre 45-48 euros la caixa, que és careta, i a més aquests dos dies també hi ha hagut seitó, barca de 100 o 150, 200 caixes, també hi ha anat a 40-50 euros la caixa de seitó. Vull dir que també ha anat bé.
Què més hem tingut, a part dels que han feinejat durant la nit? Aquesta tarda com ha anat?
Aquesta tarda ja no és que hi ha hagut massa peix, perquè ha fallat el peix, perquè les barques en tendència han baixat abans, perquè els de la gamba no poden pescar massa la gamba, perquè justament no em troben massa. La cinera ha fet un parell de passades i ha agafat no gaire cosa, ha agafat quatre cuetes de petita, tres de mitjana i una de grossa, vull dir, però no eren, en total eren 12 o 13 quilos. Però
això ha fet augmentar el preu?
No que ha fet augmentar el preu, és que també, clar, té tendència les barques d'arrastre, les que són més grosses, anar a buscar de les dorades, que ara comencen a sortir les dorades. I el Cinera, i la Lletà, i el Montseny, i aquestes barques són més potentes, i alguna barca, família Martí, la Xamar, i aquesta gent, han anat més de cara a si troben alguna dorada.
Perquè estan començant a sortir, em comentaves, eh?
Sí, perquè ja comencen a sortir, no moltes, perquè en tendència aquests dies hi ha hagut poques, hi ha hagut 15 o 20 cubetes de barques, 10 cubetes, però ja comencen a tocar les dorades.
I el preu?
El preu s'aguanta bé, perquè les dorades grosses van sobre 20 i pico euros, la mitjana sobre 17-18, les petites, no petites, de 300, 400, 500, sobre 10 o 11 euros, 9 euros, depèn de la mida. Però també hi ha hagut, a part d'agafar les dorades, també agafen molls, agafen peixell, vull dir que no solament les dorades, eh?
Hem trobat una miqueta de varietat, doncs.
Sí, no, que és el que van, però més o menys intenten a veure si les poden enganxar, que ja és el temps de... I és el temps d'agafar-les, m'entens?
El preu de la gamba no l'hem explicat. La petita, la mitjana i la gran, a quant han anat?
La petita ha anat sobre 28-29 euros, la mitjana ha anat a 53 i la grossa ha anat a 80 euros. Com ahir.
Déu-n'hi-do, 80 euros.
Sí, ahir la cinera també va portar unes 10-8 cubetes de mitjana, que també va anar a 17-28 euros. La petita, la mitjana va anar a 53 euros i la grossa va anar sobre 75 i 80 i pico euros, també.
Per tant, s'està mantenint prou bé el preu de la gamba. Es nota també que potser algunes embarcacions estan optant per anar més a la hora de la durada i que ja s'agafa una miqueta menys de gamba. També la proximitat amb el Nadal està fent potser que pugi una miqueta.
No,
clar que no.
Això de pujar del Nadal encara no és el temps de pujar. No.
Encara no dura, encara no pugen això.
Encara no és, però també les barques que van a la gamba, que normalment la gamba vermella, que és la coca i la llevaners, tenen tendència, com que no troba massa gamba vermella, la tendència a la gamba blanca, que encara els resulta millor, perquè agafen més quantitat de gamba blanca amb bròtoles, maires, camarlans, i la gamba blanca aquesta que agafen és 15 o 20 quilos o 30 quilos, en comparació amb la gamba vermella, els resulta més també.
Alguna espècie que diguem aquesta setmana que està fallant una miqueta més que les altres setmanes? Hem trobat a faltar alguna cosa?
No, perquè són les diades d'aquest temps ara. Vull dir que els tresmallers agafaran el mateix de sempre, la tresiva, la trenguada, els ponen aquests també hi van, els dos bonitos per la lluna, els que van a pescar el bonito per la lluna, saben que agafaran menys, sembla que agafaran menys, i en sentit és això. Però no per no sigui que falli una cosa. Falla normalment el peix blau. Normalment, a tot arreu, pel temps també, i perquè no acaba d'acompanyar.
Mira, precisament del peix blau ara en parlàvem al nostre programa. Ja per acabar, Martí, pendents del que pugui passar, com dèiem, a finals de setmana, demà i divendres s'esperen uns dies complicats pel que fa a temps, i això afectarà la pesca.
Sí, normalment el vent que entrarà demà i demà passat hi haurà una miqueta el temps, però ja veurem, potser aquí s'aguantarà i pescaran no totes, però pescaran la meitat de barques.
Doncs en tot cas estarem a la web i ho explicarem com sempre. Martí Cadellans, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Doncs això és tot des de la confraria d'Arenys de Mar, que m'estic pelant.
No m'estranya, se sent bufar el vent des d'aquí, eh? És a dir, malgrat...
Sí, perquè a més hem sortit de la confraria que l'estan acabant de netejar i clar, ens han fet fora subtilment.
Ja, ens han acompanyat a sortir.
Ah, pobrets.
Exacte. Molt bé.
Però vaja, ja és això, eh?
Bueno, mou més el vent aquí baix que a la riera. La riera, els arbres mouen poc de moment.
Sí, aquí es nota, ja et dic que jo a la riera davant del Calissai no ho notava. En tot cas, en parlem demà, que ja em diuen que calli.
Vale, doncs adéu.
Fins demà, tornem demà a les 4.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No hem posat el nas en Santa Maria del Fiore. No hem creuat el Ponte Vecchio esquivant 10.000 turistes. No hem guardat fotografies ni una mísera postal de la cúpula gegant de Brunelleschi. Mai no hem visitat la galeria dels Uffizi. No hem vibrat amb l'obra mestra dels pintors renaixentistes. No hem pujat al Belvedere ni hem vist Florència als nostres peus. No hem posat un forrellat al nostre amor etern. Però em conec de memòria els teus llençols, la geografia del teu cos, cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern, cada centímetre de tu, cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. No hem berenat junts en plaça de la Senyoria. No hem vist el Palau dels Pitti, David de Miquel Àngel. No hem llançat una moneda dins de la font del Neptú. Ni hem contemplat l'altar de Santa Croce. Però em conec de memòria els teus llençols, la geografia del teu cos, cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern, cada centímetre de tu, cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. Reconec perfectament l'alarma del despertador, la nostra roba en un muntó, tantes pel·lícules que no hem vist i crec que no veurem mai, cada carícia recurrent, mi confidència sent paper i massa deus contra rellotge.
Ja ha arribat el doctor Prats.
La rateta.
trucat el doctor Prats. La receta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.